notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Junts votarà en contra del decret de pròrroga de lloguers que es debatrà demà dimarts al Congrés, segons ha avançat el País. La setmana passada els de Puigdemont van plantejar una desgravació de les hipoteques i lloguers per donar aire a la classe mitjana i van assegurar que el govern espanyol tenia la possibilitat de retirar el reial decret i estudiar alternatives. Les fonts consultades recorden que el decret que va al ple no es pot modificar i que d'aquesta manera no l'avalaran. El posicionament de Junts arriba poques hores després precisament que Sumar ara hagi dit que veu viable arribar a un acord amb el grup de Míriam Nogueras. I l'Audiència Nacional ha decidit excloure l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, de declarar com a acusat i del judici contra la seva família. Mitges forenses l'han visitat avui in situ a Madrid, fins on ha hagut de viatjar, això sí, i ha dictaminat que no està en condicions físiques ni mentals de ser interrogat. José Ricardo de Prada és el jutge del cas.
La conclusión que saca o ha obtenido el tribunal es la imposibilidad del señor Jordi Pujol Soley de permanecer con plenitud de conocimiento, capacidades en este juicio, con lo cual se acuerda que a partir de este momento queda fuera del procedimiento, en una palabra.
Pel que fa al judici, avui ha declarat Jordi Pujol Ferrusola, fill gran de l'expresident, que assegurat que el seu pare no li va donar mai detalls de l'origen del fons Andorra del seu avi Florenci. En el seu testimoni, Pujol Ferrusola ha dit que ell es va fer càrrec de fons familiars des de 1990, que inicialment consistien en 110 milions de pessetes en dòlars i uns 390 milions de pessetes en deute públic de diversos estats i grans multinacionals. I a partir d'avui, els conductors que circulin sense autorització pel carril de pujada de Via Laietana de Barcelona seran multats. I és que avui ja comencen a funcionar les càmeres de control d'accés amb sanció automàtica que s'encarreguen de vigilar els vehicles sense permís que circulen per aquest carril de pujada que va des del front marítim en direcció a l'Eixample. La reforma de la Via Laietana va deixar només un carril de pujada en sentit muntanya reservat a col·lectius molt concrets com els cossos d'emergències i el transport públic. I a Tarragona avui han començat les obres del camí de ronda a la platja Savinosa. La previsió és que estiguin enllestides a final d'any. Això vol dir que hauran de conviure amb la campanya de platges d'estiu. L'objectiu és millorar l'accés públic i recuperar l'entorn del litoral del recinte del Preventori que porta més de mig segle tancat. Diputació, subdelegació del govern i Ajuntament van decidir ajustar aquest traçat a les demandes de les entitats ecologistes per tal de preservar aquest espai.
Més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 27 d'abril del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a RAM. Començarem com és habitual fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'escala. Baixarem fins al delta de l'Ebre. Passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Intentarem visitar el mar i el peix viatjant fins a Xile. Sabrem què diu l'informe de l'associació Cetàcia. Coneixerem de primera mà la vida d'una pescadora que ha traspassat la gran pantalla. Anirem fins a Delta d'Ebre per viure la renovació de l'enllumenat públic. I acabarem el programa d'avui participant en unes jornades sobre pesca. Estarem aquí fins a les 5 de la tarda. Arran de mar. però abans de tot això el que volem fer és presentar el nostre equip, presentar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Ronda Mar surti a port i arribi a port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, doncs intentant barallar-me, intentant esbrinar una petita cosa que tenim ara mateix i que no sé si podem arribar als altres companys.
Tot ho farem, tot ho farem.
Ja, 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 però a veure, és que m'ha faltat algú que m'ha de dir que no està sortint per aquí, perquè si no, no arribarem a cap lloc, eh?
Per tant, de moment els meus companys no...
De moment... Et diria que no, eh?
Em diries que no.
Sí, sí. M'ha faltat perquè em digui que no hi ha això, o que el so no el té repetit.
Què fem si no podem saludar els altres companys? Ens posem tristes.
No, sí. Jo ara de primers felicitar totes les Montserrats perquè avui és el seu dia i preguntar-te com estàs de la veu, perquè Déu-n'hi-do.
No sé, m'he despertat així. Intentaré fer el que ara vos et fa.
Sí, ara que vos et passa.
Però va. Dit això, com que no podem saludar els altres companys, anem a presentar-los, almenys des de Ràdio Delta.cat, i tenim a la Cel Prieto, en Sergi Corral, des de Ràdio L'Escala, la Carla Lanuta, des de Canal Blau Ràdio, des de Ràdio Arenys, l'Oriol Leó, i qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez. Tenim tot a punt, així que comencem a Randamar.
Oh,
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que hi ha polèmica per l'abocament d'aigües no depurades a l'emissari submarí del Castell Cels. Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Marina. Així, l'associació Amics de les Illes Formigues considera que les anàlisis que està fent el Consorci d'Aigües de la Costa Brava, l'Avall de Palamós, per l'abocament d'aigües no depurades per l'emissari submarí del Castell, són incompletes i no permeten saber quin és l'impacte real que aquests abocaments estan tenint en l'entitat. Conservacionista critica obertament l'incompliment reiterat dels compromisos de les administracions per ser una depuradora en un lloc més segur. La depuradora d'aigües de Palamós, en un context va quedar inservible després del pas del temporal Harry al gener i l'administració encara no hi ha posat solució. Fins al punt que des d'aleshores té limitada la seva actuació, la separació de sòlids i líquids. L'aigua resultant, sense cap altre tractament, s'aboca a través de l'emissari submarí a 1.100 metres mar endins i uns 30 metres fondària. L'associació admet que fins ara les analítiques certifiquen que l'aigua del punt d'abocament i de les zones de vall entre Castell i la Fosca no mostren episodis de contaminació que afectin la salut pública ni els sistemes, però aplica que les anàlisis que estan fent només mesuren dos indicadors, Escherichia coli i els enterococs intestinals, però no valoren l'existència de compostos químics persistents, residus farmacèutics, hormones o microplàstics. Tampoc els impactes cònics a mig i llarg termini sobre els sistemes marins com les praderies de Posidònia o les comunitats bentòniques del voltant de la Palamós. Escoltem Isabel Ruiz, presidenta de l'associació Amics de les Formigues, en declaració a Ràdio Palamós.
A preparar aquest espai ideològic que representa Junts de Palamós Sant Joan. Un espai que permetrà l'inici del canvi per ser tot allò que sempre hem volgut ser i que en els darrers temps hem renunciat a ser-ho. Volem que Palamós Sant Joan reprengui la construcció que mereix i per això estem disposats a treballar amb fermesa. Som conscients que hi ha molta feina a fer, però tenim el compromís, tenim la capacitat i tenim les persones per fer-ho possible. I en aquesta línia seguirem treballant.
Disculpeu que aquest no era el tall que estava previst, era corresponia a una declaració de Junts, un polític no pas depuradora. Però continuem, l'associació d'amics de les formigues reclamarà un compromís verificable, datat i transparent per reparació de la depuradora, així com la publicació d'unes analítiques més completes i d'un estudi d'impacte d'abocaments. També que es completi l'estudi d'alternatives per la nova depuradora amb calendari vinculat a la seva entrada en definitiva. També la creació d'una coordinació entre les administracions i les entitats ciutadanes i ambientalistes i un pla de resposta pels episodis de pluja intensa per evitar que cada temporal es converteixi en una declaració d'emergència.
Una trentena de voluntaris recuperen feixos de Posidònia Llançà.
Temporals de llevant de l'hivern, regats molts feixos de Posidònia cap a les plages, afortunats amb una xanca de carrel i la corrent els porta cap a zones de menys fondària. Alguns d'aquests feixos consigueixen arrelar per si mateixos, però la gran majoria no tenen aquest futur, així que una trentena de voluntaris coordinats per l'entitat del món han participat aquesta setmana llançà en la recuperació d'aquests feixos d'arbei per poder-ho replantar d'aquí uns dies. Després d'aquesta replantació, cal esperar 5 anys per veure si arrelen bé i es comença a generar la praderia. L'activitat va tenir diferents. La primera va ser una petita explicació sobre la Posidònia i els feixos que s'havien de recollir, a més d'una explicació de l'entorn de la platja de les Canyelles. Tot seguit, i amb el nombre ja posat, els voluntaris van entrar a l'aigua per recollir 6 feixos de Posidònia per cap.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ajuntament de l'Ampolla va acollir divendres passat una visita institucional amb motiu de la finalització de les obres de remodelació de la platja Mirador del carrer Cristalegre-Cel.
Ports de la Generalitat ha finalitzat l'adequació de la coberta transitable situada sobre els locals pesquers del port de l'Ampolla. Aquesta coberta és la plaça Mirador del carrer Vista Alegre, un espai molt utilitzat per la ciutadania que ports ha millorat i integrat a la trama urbana. En una visita, el secretari de Mobilitat i Infraestructures, Manel Nadal, ha destacat que l'actuació ha permès impermeabilitzar la solar per donar ombra als usuaris i impulsar l'accessibilitat per als...
Que ajuda la pesca, que té una funció, diguem, de l'energia i, per tant, de lluita contra el canvi climàtic. climàtic, però és una cosa sobretot és una obra d'integració de la ciutat de Tàrrega, no? Llavors, com veieu, s'han fet uns miradors, s'ha fet aquesta terrassa, s'han fet les pèrgoles fotovoltaiques.
També l'alcalde de l'Ampolla, Francesc Arasa, ha apuntat que la nova plaça Mirador és un nou atractiu pels turistes que visiten el municipi.
És un atractiu més per la gent que es visita, que és un poble turísticament molt important aquí a nivell de l'Ebre. La nostra gastronomia, la nostra literatura i aquest turisme familiar necessita d'espais com aquests que ens ha fet tot, no? I més pensant avui en dia en el tema del canvi climàtic, a l'estiu, aquest saca el que fa, però aquestos parafocles d'aquí, aquestes pèrgoles seran fantàstiques.
Les obres han tingut un cost de 745.000 euros i s'han executat en un termini de 5 mesos.
Deltebre ha aprovat per unanimitat del tercer pla municipal de polítiques de dones d'Ebre un document estratègic que marca les línies d'actuació de l'Ajuntament en matèria d'igualtat de gènere pels propers 5 anys.
El pla elaborat amb la col·laboració de la Fundació URB i el grup de recerca d'educació intercultural i gènere i la doctora Rosa Quiral és fruit d'un procés que suma entitats, associacions de dones, centres educatius, serveis municipals i tècnics especialistes. El document incorpora una diagnosi detallada de la situació de les dones al municipi en àmbits com l'ocupació, la salut, l'educació o la seguretat, així com una avaluació del pla anterior que ha servit de base per definir les noves actuacions. Eva Marín és la regidora de Foment Cultural, Igualtat i Tinença d'Animals.
Este és un pla d'una diagnosi i un estudi necessari també per continuar avançant en les mesures que va mirar un pla de polítiques de dones és un document estratègic que estableix les línies d'actuació, objectius i mesures concretes per promoure la igualtat de gènere i també millorar les condicions de vida de les dones del nostre municipi.
El document estructura les actuacions al voltant de 14 eixos estratègics que aborden, entre altres, el suport digital a les associacions de dones, l'ampliació dels serveis de guàrdia i custòdia en aquests públics, la paritat i el lideratge femení en les estructura municipal, la conciliació i la corresponsabilitat i la prevenció i abordatge de les violències masclistes.
El pla consta de 14 eixos, si no m'equivoco, pues eixos com ara l'enfortiment de la visibilitat digital o també consolidar el lideratge femení, la governança parietària en l'estructura municipal o també transformació de l'urbanisme en espais públics amb la perspectiva de gènere, com és, per exemple, el nomenclàtor, o impulsar la promoció econòmica i el lideratge femení i l'autonomia financera, per posar alguns exemples, no?
En aquest sentit, una de les prioritats del nou pla és reequilibrar els esforços municipals cap a àmbits que han registrat menys activitat fins ara, com la conciliació i la transversalitat de gènere en totes les polítiques municipals, amb l'objectiu que la igualtat no es limiti a l'àmbit cultural, sinó que impliqui una reforma estructural del municipi.
Anem fins les costes del Garraf. El nombre de treballadors de la comarca continua creixent i acaba de marcar un nou rècord històric superant els 12.000 amb la singularitat de l'evolució estructurada del treball per compte propi. En poques comarques el treball autònom té tant pes com el Garraf i això pot tenir a veure amb el model econòmic que es dibuixa a la comarca, Carla.
El Garraf va ser en el segon semestre de l'any passat la tercera comarca catalana on més va créixer el nombre d'autònoms, amb un increment del 2,6% interanual. I amb dades d'aquest primer trimestre del 2026, ara són 12.130 el nombre de persones que treballen per compte propi a la comarca. La xifra marca un nou rècord històric al Garraf pel que fa al nombre d'autònoms. Creixen en nombre i el que alguns economistes veuen és que presenta una evolució que la fa singular en el context català. Perquè no és un creixement puntual, sinó que ja fa uns anys que s'està consolidant i la seva importància creixent s'està fent estructural. Una dinàmica que es dona en poques comarques. De fet, el règim autònom creix amb més intensitat que el treball assalariat, tot i que aquest continua sent majoritari. Aquesta és una dada que ja es va tenir molt en compte en la presentació del darrer informe de conjuntura econòmica de la Federació Empresarial del Gran Penedès, perquè la dada pot amagar pistes sobre com s'està configurant el teixit laboral de la comarca. Cal una anàlisi més a fons per determinar-ne les causes, però s'apunta a l'emprenedoria i al creixement demogràfic que viu el Garraf amb l'arribada de professionals d'altres comarques. Per als autors del darrer informe de conjuntura econòmica de la FGP, aquest comportament pot anar molt vinculat a un model econòmic basat en els serveis, activitats professionals i a l'externalització o atomització de l'activitat econòmica de la comarca. Segons dades de la Mancomunitat Penedès-Garraf, els sectors amb més presència d'autònoms són el comerç, les activitats professionals, la construcció i l'hostaleria. El seu creixement ha estat interromput des del desembre del 2013, quan va tocar fons amb la crisi de 2008.
Vilanova i la Geltrú ha acollit aquest cap de setmana la segona edició del Temps de Vermut, una fira que permet mostrar la diversitat del vermut i que ha comptat també amb tastos i tallers.
Doncs, tal i com ens van explicar els propis organitzadors aquí al programa, aquest cop l'escenari escollit ha estat el Passeig del Carme de Vilanova, un dels espais de referència en la gastronomia marítima de la ciutat. La primera edició es va celebrar a la plaça de la Vila i en aquesta segona edició el Temps de Vermut ha baixat cap al barri de Mar en una aposta d'anar passant per diferents punts de la ciutat. El Bon Temps ha acompanyat aquest cap de setmana i els organitzadors han quedat sorpresos pel gran volum de públic que passava per la fira ja el primer dia dissabte i també ahir diumenge. En aquesta edició hi han pres part 13 cellers, 5 més que l'edició anterior, i pels que han volgut tenir una participativa hi ha hagut tastos i també tallers.
Fem aturada ara a les costes del Maresme. Unes 400 persones han participat aquest diumenge en la 30a trobada de puntaires d'Arenys de Mar, una jornada que ha tret també centenars de curiosos i visitants, molts dels quals han volgut veure els estands de la Fira Internacional allotjats a la sala 1 d'octubre del Centre Cultural Oriol.
Així és, Marina, tot i la important presència aranyenca, moltes de les puntaires provenien d'altres municipis del Maresme o de les comarques gironines. Ràdio Arenys ha parlat amb algunes per tal de conèixer què és el que els atrau d'aquest singular art tèxtil.
Mira, les puntes és cultura catalana, a més d'estrangera, és molta cultura, s'ha de tenir molta paciència, és apta per fer treballar el cap i per fer treballar les mans.
Quan treballava no tenia mai temps de fer-ho. I ara que estic jubilada m'he buscat un foradet i faig puntes. I m'encanta fer-les.
És una labor que jo des de molt joveneta deia que quan fos gran em faria i és una cosa que te distreu molt, que psicològicament a mi almenys m'ajuda moltíssim.
Pel que fa al desenvolupament de la jornada, des de l'Associació de Puntaires Flor d'Alba, han valorat com a satisfactori un dia exigent, però on no hi ha hagut cap incidència notable, ni un nombre considerable de baixes. Podem escoltar una de les seves integrants, Assumpta Riera.
Estem molt contentes, ha fallat poca gent, sempre en falla, però bueno, ja ha vingut quasi tothom, llavors ja es pot veure que la Riera està plena, les parades que venen coses per les puntaires també han anat venguent, molt bé. El dia s'ha portat bé, doncs estem molt contentes.
Arreu de Catalunya hi ha milers de persones que fan anar els boixets, Arenys de Mar i Arenys de Munt. De fet, són poblacions amb gran tradició històrica. Tot i això, un dels grans reptes de la punta de coixí és aconseguir un relleu generacional que garanteixi la supervivència a llarg termini.
El carrer del Port de Llavaneres és la zona que enceta la nova proposta cultural del municipi, les Festes de Barri 2026.
Així és, Llavaneres posa en marxa les Festes de Barri 2026 per dinamitzar la vida als barris i reforçar la convivència veïnal. Entre principis de maig i finals de juny s'organitzen 7 trobades, una a cada barri, amb sopars a la fresca i música de DJ. El primer sopar de barri serà el dissabte, dia 2 de maig, al carrer del Port, entre la Nacional 2 i el carrer del Cogoll. Són sopars de carrer oberts a tothom. Cada família pot portar el seu menjar i la seva beguda. També hi ha una opció de comprar un tiquet de botifarra a la brasa que es cuinarà al moment i adquirir beguda a la barra gestionada per l'Associació de Llavaneres contra el Càncer. A partir de les 9 del vespre comencen els sopars i han acabat la vetllada continua amb sessió de música amb DJ. Per participar-hi cal inscriure's prèviament, reservar taula i també, si es vol, el menjar.
A Acabem el nostre repàs informatiu ara aquí a la Costa Daurada explicant que l'Estat ha iniciat avui les obres del camí de ronda a la platja Savinosa. La previsió és que estiguin enllestides a finals d'any. Això vol dir que hauran de conviure amb la campanya de platges de l'estiu. El preventori porta mig segle tancat. L'objectiu del passeig és millorar l'accés públic i recuperar l'entorn litoral del recinte. Diputació, subdelegació del govern a Tarragona i Ajuntament van decidir ajustar el traçat del projecte a les demandes de les entitats ecologistes per tal de preservar l'espai. Això va fer que el projecte enfili la recta final després de la polèmica que l'havia envoltat en els darrers mesos. S'ha acordat modificar el traçat del camí de ronda en el seu tram inicial que toca a la vall de la Rabassada per seguir la pista existent i la part central del Roquissà. També s'ha respectat, segons expliquen els ecologistes. El portaveu de SOS Costa Daurada, Lluís Gurrera, ha explicat a Tarragona Ràdio que la part del projecte a llevant, que toca la Savinosa, no els ha deixat satisfets. Gurrera lamenta que no els hagin informat de l'inici de les obres i demana una taula informativa i de treball amb les administracions per conèixer els detalls de les obres.
Però la part, diguéssim, de llevant que toca a la Savinosa, allà sí que encara allà tenim una discrepància perquè nosaltres seguíem defensant que seguís la pista existent, però ells es viatgen i es fiquen dintre de la zona de màquia litoral. Aquí no coincidim. Seguim reclamant doncs, una taula, una entesa, un lloc de trobada, on abans de que es produeixin els esdeveniments els puguem comentar i contrastar.
La inversió s'aproxima als 956.000 euros. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica el Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una bassa d'oli gairebé, la que tenim a gran part del litoral. Almenys les últimes hores la calma ha estat total i encara aquestes properes hores la mar estarà molt plàcida. Mar plana, mar arrissada, marejol, com a molt, i és que hi haurà un palet més d'ondulació pel vent que es reforçarà. Aquesta tarda un palet de marinada de sud o sud-est. Bàsicament un palet més reforçada ja alguns quilòmetres terra endins, no pas sobre el mar. Pel que fa al dimarts, un vent molt feble al matí, molt variable també, un palet de gregal a la costa del Delta de l'Ebre, vent de sud a la Costa Brava, vent de ponent molt fluixet a la costa barcelonina, i sí que la tarda del dimarts tornarà a tenir més marinada de sud o sud-est. Es reforçarà especialment entre el Baix i l'Alt Empordà, però sempre amb marejol. No estarem parlant de mar que estigui esvalotada i amb pocs núvols al dimarts, alguns de baixos al matí, especialment a la costa barcelonina i l'Ebre. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps del trànsit volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. A hores d'ara els principals problemes els trobem a l'autopista AP7. Hi ha 9 quilòmetres i mig de retenció de Sant Cugat a Barberà del Vallès en sentit Girona per un accident que talla un carril. Per tant, demanem extrema prudència en aquest tram. A la mateixa autopista AP7 hi ha 3 quilòmetres de retenció de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. A l'AP7 hi ha 4 quilòmetres de cua gelida en sentit Tarragona per unes obres que tallen un carril. A la C58 a l'autopista del Vallès i a l'antitud de la via Sabadell en sentit Terrassa per un accident ja retirat. A més, a la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada i Reixac al Nus a Trinitat d'entrada a Barcelona. Un cop a Barcelona, la ronda d'Alt hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i la ronda litoral de B10 hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bonpastor en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
A Barcelona aquests dies ha tingut lloc una de les fires comercials de productes de mar més grans del món. Fem referència a la Seed Food Global. Allí hi va anar una representació xilena de pobles originaris i de pesca tradicional. I amb ells volem parlar una miqueta de tot plegat. I ho fem concretament a veure si ho diem bé, amb Johanna Conyuecar, dirigenta mapuche de Wilche, una illa comuna de Ulayue. Muy buenas tardes, Johanna.
Hola, buenas tardes para ustedes, buen día acá en Chile.
Buenos días, sí, en tu caso buenos días. En primero de todo, para situarnos, ¿vosotros dónde estáis? Estáis en Chile, pero forma parte de una isla.
Sí, bueno, yo vivo en el sur de Chile, en lo que, bueno, tradicionalmente, o, no sé si tradicionalmente, pero se está llamando hoy día Patagonia, la Patagonia chilena. Vivo al sur de Puerto Montt, de la ciudad de Puerto Montt, en un archipiélago de islas que se llaman Archipiélago de las Islas Yanchit.
Y por lo tanto, en estas islas, vosotros sobre todo os dedicáis a la pesca tradicional.
Sí, bueno, nosotros somos parte, somos del pueblo mapuche, de la identidad huilliche, del sur de Chile, y una de las actividades importantes, tradicionales, es precisamente la pesca artesanal. Una de las tantas actividades tradicionales que las comunidades insulares realizamos en el sur de Chile es la pesca artesanal.
Sí. ¿Cómo nos tenemos que imaginar esta pesca? O sea, no nos tenemos que imaginar la gente en la playa pescando, sino que vosotros tenéis embarcaciones y tal, pero no son las grandes embarcaciones, ni hacéis una pesca de alta mar.
Claro, este tipo de pesca tradicional son con embarcaciones pequeñas, se recorre cierta parte del Golfo de Ancud. Nosotros estamos enfrente de lo que es la isla Chiloé, y especialmente hay una zona pesquera que es del Golfo de Ancud, en donde se reúnen diversos pescadores, los pescadores de Gualaihue, de la comuna, o en el caso, yo entendí cuando estuve en Barcelona, que ustedes le llaman comarca, no solamente la gente de este distrito o comuna trabaja en la pesca artesanal, sino que es un golfo que tiene múltiples actores de distintas comunas de la región de los lagos que se reúnen en cierta zona para pescar. Y también hay un tipo de pesca que es más bien de fiordos, en lo que particularmente la gente de Gualaihue hace uso de esos espacios, que permiten, digamos, mantener una pesca tradicional con embarcaciones pequeñas, con espineles tradicionales en cuanto a la forma, a los artes de pesca más bien, y permite seguir sosteniendo, digamos, la cultura del uso y la ocupación del borde costero basada, cierto, en tradiciones, en la forma tradicional de pescar.
Estos días habéis estado en Barcelona, primero de todo, ¿cómo ha ido la feria?
Sí, estuvimos en Barcelona en esta feria, muy interesante. Yo creo que sin duda son espacios que primero en los territorios nuestros no se conocen, que existen este tipo de eventos tan masivos en los que se reúne todo el comercio del mar, pero más bien el comercio más bien industrializado, yo siento, del mar, y bueno, en algunos stands pudimos apreciar, cierto, aquellos comercios que son de pequeña escala, de familias, me acuerdo, de grupos pequeños que tienen el mar para generar alimentos, cierto, y que esto finalmente se transan de alguna manera en estas grandes ferias en las que se va a cerrar negocios, en el fondo. Esa fue la impresión que tuvimos nosotros, pero que sin duda igual es importante estar ahí porque permite dimensionar cómo se va moviendo todo lo que es el comercio de productos del mar, en los que quizás en algún momento, y esperemos nosotros podamos también estar los pueblos originarios con una mirada y una perspectiva de desarrollo económico del mar distinta, a menor escala, pensando en que estas economías tienen que permanecer en el tiempo y que deben también tener un valor adicional. Siento yo, sobre todo para el consumidor, sobre todo el consumidor debe tener y apreciar con una mirada distinta lo que está consumiendo, porque en muchos casos proviene de territorios indígenas, territorios en los que las comunidades defendemos y protegemos esos espacios, porque ahí se genera soberanía alimentaria también.
Vuestro objetivo, de alguna manera, es lo que ahora comentabas, visibilizar el rol clave que tenéis, el rol clave de estos territorios, que no sois únicos.
Claro, efectivamente, uno de los objetivos también es es visibilizar estos espacios, que no solamente se considere como economía relevante mundial aquellas que se realizan a través de las megas industrias marinas, sino que también aquellas como nosotros, que son más pequeñitas, que son más conscientes, yo siento, y que es necesario ponerlas también en estos eventos grandes en los que las personas van a cerrar negocios y también se den cuenta de que existe no solamente el producto final, sino que también existe toda una cadena de valores que viene muchas veces originada desde comunidades indígenas, desde comunidades de pescadores, que somos en el fondo la primera línea de elaboración de estos alimentos. Entonces acá hay toda una cadena que es importante que el consumidor también la conozca, y nosotros también somos parte de alguna manera de esas cadenas, y que no somos visibles, digamos, al momento del comercio. Entonces nuestro rol también fue visibilizar esas pequeñas economías en este espacio, ¿cierto?, y empezar a generar también diálogos con otros actores que también consideran la importancia que tienen los pescadores y las comunidades indígenas del mar.
Y explicar de alguna manera que vuestra lógica va más allá de la lógica extractiva.
Claro, exactamente, va más allá, porque en el fondo, bueno, mi conclusión al final es que todos los que estuvimos en este espacio generamos alimentos para el mundo, alimentos del mar, y bajo esa lógica es necesario siempre remirar y replantear cómo queremos desarrollar ese tipo de economía. Y eso implica muchas veces dialogar y conversar con grupos menores o grupos más invisibilizados, o grupos que sus aportes quizás no son tan significativos para el desarrollo económico de un país, pero que sin duda genera algún aporte, por más mínimo que sea. Y creo que ahí nuestro rol siempre va a ser clave en ese sentido, porque estamos llevando, digamos, las realidades de los territorios, de la manera de producir, y que permita también que todo el mar como una fuente de alimentos, primero, para las comunidades, para la gente local, y segundo, para pensar en alimentar a otros pueblos. Y cuando se quiere pensar en alimentar a otros pueblos, hay que ir pensando que no debemos generar un abuso también del mar para producir, porque el mar también es un ser vivo, es un espacio vivo, es un espacio que tiene desde la cosmovisión de los pueblos de mar, espíritus, que tiene mucha sabiduría, y el que hay que cuidar, porque si el mar se enoja, como decimos nosotros acá en el sur de Chile, principalmente los huilliches, el mar tiene espíritus que si se enojan no van a dar más alimento. Y a veces eso puede ser un poco, para quien escucha o para quien consume, algo un poco extraño, que los pueblos indígenas, digamos, que el mar tiene espíritus que si no los cuidamos, no los protegemos, también se enojan y no dan alimento. Entonces creo que hay que siempre repensar y remirar cómo queremos producir el mar, de tal manera que nos permita generar alimentos para hasta que dure el planeta, digamos.
Vosotros de alguna manera también, es lo que ahora estabas comentando un poco, defensáis gestionar esta biodiversidad. ¿Cómo la podemos gestionar?
Mira, yo creo que todos los países tienen normativas aplicadas al mar, para la producción, para la protección, para la promoción, la difusión de todo lo que en el mar hoy día existe. A veces creo que los países, en su afán de avanzar y de generar economías masivas y muy rápidas, contravienen precisamente esos acuerdos o esas leyes que regulan el mar, y eso pone en riesgo precisamente la forma de proteger. Y es ahí donde yo creo que es necesario que tanto los gobiernos como quienes producimos alimentos también nos sentemos a pensar de cómo queremos regular precisamente todo lo que se pueda sembrar y todo lo que se puede extraer. Y eso muchas veces trae controversias también en los propios países, ¿cierto? Sobre todo para las grandes economías que no quieren regular. O sea, creo que hay que ir pensando de que hoy día es necesario regular todo lo que implica el cuidado y el uso del mar. Porque finalmente hay grupos como nosotros, las primeras naciones de los países, que estamos quedando muchas veces excluidos de esas conversaciones, y gran parte de estas economías se desarrollan dentro de nuestros territorios, y al quedar excluidos nosotros no tenemos mayor participación de opinión. Entonces es importante
tomar en serio que si en los países se regulan las formas en las que se van a extraer y producir alimentos, es necesario que eso se respete, pensando en que no solamente es una industria la que produce alimentos, son grupos menores como la pesca artesanal, como nosotros los pueblos originarios, que cualquier actividad que uno haga en el mar finalmente termine perjudicando a otros grupos menores, que también de alguna manera todo lo que generan en economías les sirve para la manutención de sus familias. Entonces, en ese sentido es importante que si se va a declarar, por ejemplo, leyes que puedan regular el mar y que puedan regular las producciones, las economías también, nosotros como habitantes de estos territorios y como consumidores también, tengamos esa, digamos, esa necesidad, o sea, ese rol de ser fiscalizadores también.
De alguna manera, en las decisiones que se toman, ¿cómo os afectan a vosotros?
Mucho. Nosotros en Chile tenemos hoy día una ley, es que única en el mundo, yo creo, no sé si existe en otro país, pero es una ley de espacios costeros marinos de pueblos originarios que establece demarcaciones de mar de lo que de alguna manera ha quedado fuera de las concesiones acuícolas y marinas libre. Las comunidades indígenas hoy día hacemos solicitudes de esos espacios para proteger la poca biodiversidad que queda y también para proteger, digamos, nuestras prácticas culturales ligadas al mar. Y hoy día nosotros estamos sufriendo en Chile una modificación de esta ley, de nuestra ley, de la ley Lafkenche, se llama acá en Chile, o la ley 20.249, que resguarda no solamente los territorios marinos de pueblo mapuche, sino que hoy día también resguarda toda la costa y los litorales de los pueblos indígenas del mar, desde el norte de Chile hasta el extremo sur de Chile. Y esa ley hoy día está siendo modificada sin la participación y sin la opinión de los pueblos originarios. Y claramente eso implica que hay un sesgo racista, yo siento muchas veces desde el Parlamento, de no querer conocer nuestra acción y nuestra contribución y nuestra en torno al mar. Y eso es perjudicial porque finalmente se termina invisibilizando a las Primeras Naciones y se termina atropellando todos estos usos tradicionales, toda esta forma más pequeña de generar diversas acciones. Y eso claramente para nosotros significa un retroceso tremendo en nuestro legítimo derecho también de proteger los territorios en los que vivimos, porque no estamos siendo partícipes de la discusión. Y eso claramente hoy día, en los años en los que estamos, no debiera suceder, debiera haber una suerte de preguntar primero a las comunidades qué es lo que se necesita mejorar, si es que hay algo que mejorar, porque finalmente cuando hay entorpecimiento de la aplicación de las leyes, muchas veces tiene que ver con el aparataje estatal, con la cuestión administrativa del Estado, que no genera acciones más prácticas, más rápidas, precisamente cuando esas leyes, de alguna manera, tienen que ser aplicadas a los pueblos originarios. Entonces estamos en una situación compleja en Chile a propósito de nuestra ley, que es única en el mundo, no, de hecho hay países de América Latina que ven en la ley de pueblos originarios que resguardan el mar como una inspiración también para generar protección también de sus territorios. Y hoy día estamos en esta situación acá en Chile bien compleja, de un avance muy rápido en la modificación de la ley que nos quitaría y nos restringiría mucho más la ocupación del borde costero en los que nosotros hoy día estamos viviendo.
Lo tenemos que dejar aquí, volveremos a hablar seguro porque es muy interesante todo esto. Muchas gracias por atendernos esta tarde.
Bueno, muchas gracias a ustedes también por el interés de conocer y escuchar la voz también de una mujer mapuche guilliche del sur de Chile que estuvo ahí en esta feria en Barcelona. Muchas gracias.
Continuem al mar, però ara més a prop a les nostres costes i parlem amb l'associació Cetàcia, que ha presentat finalment l'informe d'albirament i sortides del passat 2025. Un informe que van comentar per damunt en termes d'actualitat i que ara n'aprofundirem. Carla.
Doncs sí, i tal i com ja vam comentar divendres, Sitges encapçala amb diferència el municipi amb el major nombre de cetacis registrats per cetàcia l'any 2025. Això té una explicació molt senzilla, i és que el port base de l'associació és aquí al port de Sitges, i és des d'on es fan les sortides periòdiques per albirar cetacis i ocells marins a la nostra costa. Sobre aquestes sortides, han donat alguns números. En total se n'han fet 34 durant el 2025, que corresponen a 294 hores i 2.847 quilòmetres navegats. Un número que sembla gros, però que representa un 20% menys que fa dos anys. Una tendència a la baixa que respon, per una banda, a les males condicions meteorològiques i, per altra, pel canvi que s'ha fet en el model de sortides. Cinc sortides d'aquestes 34 s'han fet deliberadament més curtes perquè s'han centrat en monitoritzar les aigües de la plataforma occidental. També s'han invertit diverses sortides en el projecte Dorna, iniciat al novembre i que monitoritza la zona d'especial conservació de les costes del Garraf per estudiar l'impacte que podria tenir la futura piscifactoria projectada a la zona. Pel que fa als albiraments, en total se n'han fet 78 de 7 espècies diferents, que serien 39 dofins ratllats, 11 dofins molars, 11 caps d'olla gris, 8 rorquals comuns, 2 caps d'olla negra, 2 catxalots i un zífid. Tot això es registra a través de la fotoidentificació, ja que amb les fotografies es poden distingir les marques identificatives de cada individu i saber amb certes garanties si és un exemplar nou o ja apareix al registre de cetacis vistos amb anterioritat. L'altre registre d'albiraments que es du a terme des de Cetàcia des de fa 6 anys és el del projecte Plomes al Mar, que monitoritza la presència d'aus marines a la costa del Garraf. Tingueu en compte que de les 74 famílies d'ocells que viuen a Catalunya, 8 d'elles són aus típicament marines. Enguany s'han obtingut 2.770 observacions d'aus marines, amb 24 espècies diferents, entre les que destaquen la baladriga balear, la baladriga mediterrània, el gavi argentat, fins a 5 subespècies de gavina petita, frarets, mascarells o paràsits. També cal destacar el registre d'albiraments d'altres espècies marines d'interès, més enllà de cetacis i ocells, i que inclouen 118 peixos lluna, 19 peixos espasa, 18 tortugues careta, 6 mantes i 3 peixos voladors. Però bé, tot això són els números de l'informe que, com els de cada any, podeu consultar a la web de Cetàcia si voleu aprofundir més en les dades i números que ells ens donen. Però ara us deixo amb una petita conversa que vam tenir amb la Núria Marco, membre de l'associació, en la que vam aprofitar per xerrar de tot plegat abans de que sortissin a navegar i a veure els primers cetacis de la temporada. Bueno, molt bon dia. Estem aquí, ara mateix són 7:45 passades, ja gairebé les 8 del matí, estem al port de Sitges amb la Núria Marco, que ella és de l'associació Cetàcia, precisament per parlar de l'informe d'albiraments d'aquest 2025 que van publicar fa uns dies. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bé, vosaltres ara mateix esteu a punt de sortir amb una d'aquestes sortides a navegar per fer els albiraments. Hem vist bastanta gent i res, m'agradaria veure si ens pots explicar una miqueta aquest informe 2025, una mica les conclusions que heu tret o que heu presentat.
Doncs, bueno, bàsicament aquest any el que hem fet és, el 2025, és seguir treballant com ja fa més de 11 anys que estem a la zona, i hem tret les conclusions que, bueno, que ja veiem observant, que és una zona molt prolífera, amb moltes espècies diferents. Ha sigut un any especialment bo per al rorqual comú, que el 2024 doncs, pràcticament no vam tenir albiraments, i aquest any torna a ser una de les espècies més observades, sobretot a la primavera. Sí que ha destacat com a un punt negatiu, aquest any no vam observar dofí comú, el qual és una espècie que a la zona es troba bastant amenaçada i no es troba molt present. Altres anys havien tingut alguns albiraments, però aquest any passat no l'hem vist cap. Ara veurem el 2026 si tenim més sort.
Bé, precisament parlant d'albiraments, aquesta setmana ha sigut una setmana molt, molt mogudeta, no? S'han vist ja també, bueno, ja fa unes setmanes que vau veure els primers rorquals, si no m'equivoco. Aquesta setmana s'han vist taurons aquí a Catalunya, s'han vist moltes cosetes. No sé com ho plantegeu ara, què espereu trobar-vos ara que ja ha canviat el temps, que ha arribat la primavera.
Bé, en general nosaltres veiem animals durant tot l'any, però sí que és cert que aquestes últimes setmanes, amb el canvi de temps i que per fi el mar s'ha calmat després de totes les tempestes que hem tingut, estan sent unes setmanes molt mogudetes. Nosaltres vam començar a veure rorquals ara ja fa un parell de mesos, però sí que és cert que les últimes setmanes, precisament aquest cap de setmana, han tingut molts albiraments, hem vist cífids, hem vist caps d'olla, hem vist dofins, i ara a veure què veurem avui, però sí que és veritat que últimament també al final la premsa ajuda moltíssim en la difusió dels albiraments nostres com d'altres entitats, i si tots aquells albiraments ens el fan arribar, també ens ajuda moltíssim per poder-los registrar el nostre projecte.
Per tant, estàs convidant a la gent que sempre que faci albiraments i pugui registrar-ho, us ho facin arribar. Per quin canal us ho van fer arribar?
Exacte, nosaltres, a banda de les nostres sortides reglades, diríem, tenim un projecte de ciència ciutadana que es diu Amics del Mar, i tots aquests albiraments que es podeu fer al vostre temps lliure ens feu arribar i ens van molt bé per poder ficar un puntet més al mapa d'aquestes espècies que d'altra manera, si no, doncs es perdrien, no? Llavors ens podeu arribar o bé per correu o bé a la nostra web, hi ha un formulari on podeu emplenar amb les vostres dades, les dades de l'albirament, i si teniu alguna foto o un vídeo per tal de poder identificar l'animal, seria fantàstic.
I una bona forma de venir a fer albiraments precisament és col·laborant amb vosaltres, perquè avui estem veient, dèiem, no?, molta gent. M'explicaves que quatre sou tripulants, però la resta són persones, ciutadans, curiosos, que s'han apuntat i que es poden apuntar lliurement per venir a col·laborar amb vosaltres a les sortides.
Sí, exacte. Al final nosaltres som una entitat sense ànim de lucre, per tant la nostra única o de les poques maneres que tenim de sustentar el projecte és gràcies a les aportacions de gent com els que han vingut avui, de tripulants, diem, que els interessa el mar i que volen, doncs, amb la seva aportació, doncs, entre tots poder sortir a navegar i agafar aquestes dades de presència de cetacis. Llavors, a banda de col·laborar en el projecte, també doncs, fem divulgació, fem educació ambiental per tal d'explicar-los doncs, el que anem veient, doncs, si hi ha cries, quin comportament és usual i quin no. Llavors, és una molt bona oportunitat d'acostar-se a la biodiversitat que tenim aquí al Garraf.
I entenc que hi ha cada vegada una miqueta més, no? Parlem de gent que vol participar o com ho vas valorant, això?
Sí que és cert que en els últims anys hem tingut bastant de boom de gent interessada a l'hora de venir, no només amb nosaltres, sinó que em consta que la gent cada vegada està més interessada o pot ser valora més el que tenim al medi ambient, pues, probablement des de la pandèmia, que sí que hi ha molta més gent interessada, i nosaltres sempre estem oberts a qualsevol que ens vulgui acompanyar. En cap de setmana sí que és veritat que hi ha moltíssima més gent, però entre setmana sortim sempre que podem, o sigui que sempre que vulgueu acompanyar-nos estarem oberts a acollir-vos.
Perfecte. Això ens apuntem, perquè jo, per exemple, tinc pendents fer una sortideta amb vosaltres. I, escolta, recuperant una mica aquest informe del que parlàvem al principi, no sé si quines diferències heu registrat, potser amb l'any 2024 o potser fins i tot en els darrers dos anys, perquè estem veient molts canvis en el clima, estem veient molts canvis en el mar, molts canvis estacionals. Entenc que això també ho esteu podent registrar dins d'aquests informes que vosaltres feu anualment.
Bueno, a nivell biològic, que és un poquet pront encara per dir si hi ha hagut un canvi o no, perquè els canvis amb les espècies i amb els animals solen fer-se amb molts anys, amb moltes dades acumulades, no? Llavors, pot ser en uns anys sí que probablement veurem aquests canvis, que és evident que es produiran, però sobretot el que estem veient a nivell més immediat és bueno, ja tot el món observarà el mal temps que està fent, la quantitat de tempestes que hem tingut una rere una altra. Això no és normal. Normalment al gener nosaltres teníem uns mesos relativament bons, amb molta calma, no? Les mínimes de gener es diuen, i nosaltres podíem sortir a navegar moltíssim, i aquest any pràcticament des del setembre, bueno, ho sabem, no? Hi ha hagut tempestes sobre tempestes, i això no és una altra que una conseqüència del canvi climàtic, no? Del mar està més calent, hi ha més energia calorífica al mar, i això fa que hi hagi doncs, més tempestes, no? I això és una de les conseqüències que immediatament ja estem observant, i faltarà veure això com està repercutint als animals, clar.
I aquestes tempestes que parles, òbviament, ho repercuteixen a vosaltres a l'hora de navegar, això és més que obvi, però repercuteixen també en aquestes rutes, aquestes migracions que fan els cetacis a nivell afecten el mar, a nivell de corrents i totes aquestes cosetes que, diguem, poden ser molt sensibles als animals?
Doncs, com he dit, això és difícil de saber-ho només amb un any o amb dos anys de dades. El que sí que és evident és que això originarà uns canvis, sobretot ja només la temperatura de l'oceà fa canviar una sèrie d'espècies que aquests cetacis poden arribar a alimentar-se. Doncs, per exemple, el rorqual, si s'alimenta d'un tipus de krill que necessita una temperatura concreta per trobar-se a la zona, si aquesta temperatura no es dona, l'aliment no estarà. Llavors, el rorqual, doncs, pot ser no s'atura la nostra zona. Pot ser el rorqual passarà, però no s'hi quedarà una estona com és el que passa aquests anys, que ens dona la sort de veure. Llavors, segurament tindrem canvis, aquest és un dels exemples, però hi ha molts altres. Les mantes també no les havíem vistes mai o pràcticament mai, i els últims 2-3 anys és una espècie que estem veient moltíssim, i és una espècie que és d'aigües més calentes, no és tan habitual que es trobi aquesta zona. Però bueno, és evident que hi haurà un canvi que ja estem començant a observar, i amb el temps podrem arribar a quantificar i a tindre resultats concloents al respecte.
I per anar acabant, una cosa que a mi sempre em guia molt l'atenció i crec que és molt interessant també d'explicar, que és per què aquests cetacis passen per aquí, per la nostra costa, perquè és un dels punts on també és fàcilment es fan albiraments, precisament. Quina és aquesta ruta que fan per acabar passant per aquí?
Bueno, en general depèn de l'espècie, perquè tenim espècies que passen ruta, com diríem amb el rorqual, per exemple, però en canvi tenim altres que sí que viuen a la zona, no? I això sobretot es deu a la presència dels canons submarins, que són unes grans valls que tenim aquí molt prop del Garraf i que el que fan és donar-nos una gran biodiversitat i un gran aportament de nutrients que fa que la zona siga molt rica, tant per la pesca, com ho sabem bé, a les Llotges i al port de Vilanova, que és un port bastant potent al territori, i això també fa que hi hagi, doncs, si hi ha peix, doncs hi haurà depredadors com són els cetacis i també moltes aus marines, per suposat, que també nosaltres també les estudiem.
Perfecte, doncs ja et deixo aquí, perquè sé que t'estan esperant per anar a sortir, que a les 8 ja heu de sortir cap en mar. Moltíssimes gràcies, t'agraeixo moltíssim que ens hagis dedicat una estoneta, que tingueu ara una bona jornada i que tingueu una bona temporada i un bon any d'albiraments i de que apareguin molts d'aquests cetacis aquí a les costes del Graf, que sempre és un bon símptoma de salut de la mar, com parlàvem.
Doncs sí, moltes gràcies i esperem que ens acompanyeu en una altra ocasió.
Doncs esperem poder-vos acompanyar. Nosaltres ara el que hem de fer és una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins a les 6 de la tarda. No marxeu.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Aquest dissabte torna la botiga al carrer de l'Ouvet. Durant tot el dia a la platja de les Barques hi trobaràs roba, sabates, complements, objectes de la llar i molts descomptes. Fes comerç local, fes Ouvet.
Pensabas que yo viviría esperándote,
esperándote,
que tú decidías la hora y el día para volver,
para volver,
que yo necesitaba más de ti, pero lo que no sabes tú de mí, que ahora voy y vengo, sola me entretengo, olvidarte fue muy fácil. Hola, mira qué bien me va sola.
Si me muero.
Que iba a volver, porque crees en lo que dicen.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. L'agrupació sardanista escalenca recorda els 70 anys de la mort de la Vixaxo.